Passa un minut de 2:15 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ser periodista vol dir a vegades haver d'explicar realitats que no voldries haver d'explicar. La Txell Feixas Torres ha estat la veu i la cara d'alguna d'aquestes cobertures que costen de pair. Durant uns anys va ser corresponsal al Líban i al Pròxim Orient. Ara acaba de tornar de l'Afganistan, un país sacsejat per diversos terratrèmols que ja han deixat més de 2.500 morts. Txell Feixas, bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger.
Com estàs?
Doncs mira, aquest matí m'he llevat escoltant-te i quan feies la pregunta de algun cop us ha passat pel cap si hauria de passar alguna cosa per arrasar-ho tot i que un petit nombre de persones remuntessin, la resposta ha estat sí.
Tu estaves en aquell percentatge, eh?
Sí.
Anem a pams, perquè sé que això que has viscut aquestes últimes setmanes és molt gros i ho estàs païnt i t'agraeixo l'esforç de venir-ho a explicar avui al suplement. Tu eres a l'Afganistan quan el terra va tremolar. I eres allà fent una altra cobertura, no?
Sí, nosaltres érem allà com a posta de la corporació, en principi incrustats amb un comboi d'UNICEF per visitar, diguéssim, l'Afganistan més remot, aquell que ni pensàvem que existia. Va ser un regalàs perquè quan havíem visitat aquest país bàsicament no ens havíem mogut massa de Kabul perquè en el trajecte cap a Herat o Bagdis, que finalment va ser les zones més castigades pel terratrèmol, doncs en el trajecte doncs, pot haver-hi atemptats, segrestos, són poblacions totalment inaccessibles i només gràcies a un comboi d'aquest tipus com el que pot proporcionar UNICEF amb els projectes que té implantats allà vam poder arribar-hi. El que no sabíem és que aquestes regions remotes serien justament les sacsejades, no? Llavors l'impacte va ser major perquè nosaltres vam fer uns primers 4-5 dies amb ells, veient uns poblats fets de tova, la majoria perduts entre deserts, muntanyes, amb situació molt precària, i just allò, quan ja estàvem a Kabul, acabant la cobertura amb altres temes paral·lels que volíem fer també per fer un bon retrat, doncs és quan tota aquella regió doncs, queda totalment arrasada, quan tu la tens en ment, construïda, no? Amb tota aquella pobresa que era misèria sobre misèria.
Hi va haver un gran terratrèmol i després hi van haver diverses rèpliques. En algun moment vau patir el terratrèmol de pròpia pell vosaltres?
Sí, de fet va haver-hi el primer gran terratrèmol 6,3 amb una desena de rèpliques, però nosaltres quan érem ara a Herat, ja pensant que tot havia passat, arriba el segon gran terratrèmol, que ni tan sols era rèplica, era un altre 6,3, just a l'hotel, a les 5 de matinada, doncs tothom dormint, i mentalment doncs, hi ha una mica devastat pel que portaves escoltat durant els dies previs i allà ens va enganxar doncs, el segon moviment de terra. Encara n'hi va haver un tercer de 6,3 i ja t'ho pots imaginar, no?
No m'ho imagino, no, és que no m'ho imagino. Com és la descripció de... Què sents quan tot tremola?
Bé, és una part aquesta que ens ha passat en altres que crec que no és molt la notícia, però entenc la curiositat perquè jo... No sabia què era viure un 6-3. Per tant, primer estàvem dormint. Tot es comença a moure, crec que el moviment fa pànic, però el que fa més terror és com el soroll que fa la terra. És com una centrifugació molt forta. Clar, primer et despertes, jo en aquell dia no em trobava massa bé, pensava que potser estava enfebrada, que potser era alguna al·lucinació, que potser tenia un punt de sonàmbula, però no, te n'adones que allò està passant... En aquell moment encara hi havia llum, tot es movia, et ve el cap. El que he sentit que he de fer amb un terratrèmol? Doncs posar-te potser sobre el llit. Llavors amb un peu intentava veure si podia, però estava ple de matalassos i somies, no podia entrar-hi. Per tant, jo i com altra gent que vam comentar, el que va passar és que ens vam quedar mirant al sostre pensant a veure quan trigava que ens caigués sobre, no? Nosaltres, els afortunats, perquè estàvem a un dels edificis més segurs i blindats d'Herat, per tant, el teu cap també deia, si jo ho estic visquent així, la població del voltant amb cases de tova, ja devastades o mal estructurades pel primer moviment, deuen estar patint moltíssim, no? I a partir d'aquí el caos, crits, soroll, i per mi una cosa afegida que també em va impactar és... Un cop ens vam reunir tots a diguéssim, on hi havia l'ascensor que no podíem agafar i veiem que tots estaven bé, a part de l'espant, no? En el meu cas, jo anava amb uns pantalonets i una camiseta de tirants i tots els homes, que era el que hi havia majoritàriament a l'hotel, anaven amb les seves bermudes, camisetes i van començar a baixar avall. Però jo, de cop, em vaig veure que vaig pensar, Txell, no pots baixar així en aquest país, perquè potser o cau l'estructura, no tornes a pujar, avui hauràs de fer cròniques... Per tant, la meva obsessió va ser tornar a l'habitació... i remenar la maleta, el mocador, la jaqueta llarga, els pantalons, perquè durant els 10 dies abans m'havien obsessionat tant tots plegats els talibans de vigila que se't veu el serrell, vigila que se't veu un tros de coll, vigila aquest escot, els turmells, els canells, que de cop no em va importar tornar a entrar a l'habitació, malgrat els crits de la gent i les presses, no? Primer pel passaport, perquè pensava, aquí no hi ha... Si perdem el passaport no podrem sortir del país, perquè no hi ha interlocutor vàlid amb Espanya allà. Després, m'he de tapar. Jo no puc baixar com tothom, no, per si no torno a pujar. I després també amb l'obsessió de tota la feina feta, una llibreta blava, que la volia, perquè pensava que m'haurà servit 10 dies de feina d'escoltar testimonis que gairebé... si deixen tot el que els hi queda per explicar-m'ho, si després la llibreta blava es queda allà, no? Era tot una barreja estranya.
Se m'està posant la pell de gallina només de... I aquesta idea de que tot s'enfonsa, però al teu cap la idea és tornar a tapar-te, no? Fins a quin punt el missatge d'aquests 10 dies anteriors havia estat taxatiu amb tots els condicionants que tenen les dones en aquest país, no? Malgrat que tu allà dins continues sent una privilegiada i una europea.
Això és el que vull deixar clar quan deies que és molt dur treballar allà, és duríssim treballar allà, però el que és dur allà és viure. És viure i sobretot sent dona. Per mi és una pel·lícula de terror, vull dir, és una guerra silenciosa que mata literal. Ara mateix hi ha l'índex de suïcidis més grans que ha patit el país i sobretot són nenes i dones. I això ve de dalt, perquè... Avui ho pensava aquest matí, no?, que t'ho havia d'explicar. El portaveu del govern, que vam entrevistar, en Bilal Karimi, només jo arribar a l'entrevista, perquè veig d'on surt, no?, això, va dir, faig l'entrevista, però jo amb aquesta noia no hi vull un pla compartit. Li va donar ordres al Carles de l'Encarnació i en Lluís Bacardit, el càmera i el productor, dos companys i dos sorts de regal de viatge, perquè si no fas equip una cobertura d'aquestes és impossible. Els hi va donar ordres de que mai podíem fer un pla, ni un contrapla real entre els dos, que potser podíem fer ell mirant-me, que no em mirés, o jo mirant-lo, però que fos fake tot, però que jo amb ell no podia sortir. I és una primera indicació que et deixa totalment fora de joc abans d'una entrevista. Després, el contacte visual l'incomodava tant, que li vaig dir al Tufan, que era el nostre fixer, que és igual, que jo renunciava a tenir-lo cara a cara perquè era impossible la comunicació, ja no et dic verbal perquè no l'entenia, i jo tenia el traductor en anglès al costat, però vaig dir, mira, en pro de l'entrevista, posa't tu davant del senyor Bilal i jo em canvio. Després, pressionada perquè els fixers que són més pro-règim ja t'avisen, vigileu amb els mistakes, podeu estar a la blacklist, has d'anar molt en compte amb el tipus de preguntes que fas.
Què vols dir, vigileu amb els mistakes? Em
diuen mistakes...
Quins errors?
Sí, errors, que no és errors, és constatar que a qui tens davant fer-li una pregunta incòmoda del que està passant. Per exemple, jo va haver-hi un moment...
O sigui, un error per ells és fer una pregunta que no toca.
Totalment, i jo vaig voler-ne fer una perquè venia de la setmana que venia i li vaig dir, escolti, amb tot el tema de l'educació, que ja em va dir, no em vull parlar jo, no em vull parlar més, i es va com enfadar, li vaig dir, però és que nosaltres hem parlat amb noies que s'han begut lleixiu perquè no poden anar a classe, perquè no les deixeu treballar, perquè les obliguen a casar-se tan joves. No el preocupa això? I la resposta va ser, és un problema més, és un problema menor, i estem treballant per solucionar-lo, no? Llavors, veus el règim com impacta, no? Després, el que et deia, escanejada de roba totalment per ells i tota la seguretat abans, justificar l'apartheid dient que això, que hi ha altres coses que han de solucionar i que allò de l'apartheid doncs és només propaganda. Constantment, Roger, et trobes amb que vas a gravar coses pel carrer. Un dia, per exemple, per posar-te una situació, estàvem parlant dels salons de bellesa tancats i com aquests salons s'han reconvertit doncs, en sastreries i ara els salons de bellesa són dins les cases de les dones perquè no era només un lloc de maquillatge i perruqueria, era l'únic espai segur on elles poden compartir tots aquests traumes juntes. Doncs estàvem al carrer i vam gravar, estàvem gravant un cartell on hi havia el retrat d'una dona i ja s'havien procurat de guixar amb negre els braços, la cara i el coll de la dona perquè això no es veiés. Evidentment, el Carles de l'Encarnació va veure aquell cartell i estava fent un zoom i de seguida van venir tot de xivatos al voltant de per què estàvem gravant aquell cartell en aquell moment, no? Llavors sempre et sents perseguida cada vegada que poses un trípode o surts i més sent jo una dona, encara crida més l'atenció. I a part de la pressió, sents que estàs posant en risc la gent que treballa amb tu i si no vigiles, la gent que et convida a una escola clandestina, Pons Parlau, Pau de Nadia Goulam, no? Ella t'obre les portes, però han d'anar amb prou delicadesa, perquè si et veuen entrar un càmera, un productor, una noia occidental dins d'aquell edifici on els veïns es pensen que s'hi fa costura i no que s'ensenya coses que no són religió, doncs se les carreguen elles, perquè els veïns doncs ho expliquen, els talibans se'ls hi presenten, les detenen, els hi cremen els llibres. Bé, que també et ve aquella part que no saps fins quin punt estàs anteposant el teu interès per tenir una bona història a l'interès que puguin tenir elles en explicar-t'ho.
Ara fa 2 anys que els talibans van tornar al poder, no?
2 i mesos, a l'agost passat.
I això que al principi van dir que seria un retorn molt suau i obertura i que la dona tindria un paper rellevant a la societat. Vull dir que han passat només 2 anys i estem així.
Sí, ells van entrar, diguéssim, volent, jo crec, blanquejar el règim i dient que, d'alguna manera, ara ho farien millor. I el que ens hem trobat, un cop hem posat un peu allà, és que la situació és pitjor que mai, perquè s'han instaurat, s'han arrelat, està tot controlat. Realment, quan van arribar al poder, era un descontrol absolut. El primer any d'aniversari jo crec que encara no havien trobat la mida al país, i ara realment tenen tota l'estructura de vigilància molt, molt ben estructurada, no?
I després, una de les imatges que s'ha comentat molt des de Catalunya és a tu veure't les cròniques des de l'Afganistan amb el mocador, no? Té nassos que, descrivint la situació que ens estàs descrivint, hi hagi gent que qüestioni que per què la Txell Feixas Torres des de l'Afganistan entra amb el mocador.
Sí, això, la veritat és que fa ràbia quan llegeixes normalment a Twitter, no? Molt defensora del feminisme, i mira, va amb un drap al cap i penso, primer busqueu on és Afganistan, si us plau,
sí.
I veureu que no és una opció i que hi ha dones que moren a la forca per no portar un mocador. Per tant, a mi no em mataran perquè sóc una privilegiada, però simplement no podré fer la feina que faig, no? I te n'adones de... Li havia sentit a dir molt a la que per mi és un referent en aquest país, que és la Mònica Bernabé, i no acabava d'entendre la frase quan deia que el mocador dona seguretat. I quan estàs allà te n'adones que malauradament en dona, perquè et dona aquella anonimitat que fa que puguis desplaçar-te ben bé com un fantasma que ningú veu i que et va molt bé quan no vols ser vista, no? Però genera una obsessió absoluta en aquelles noies... Algo que a mi m'impactava molt, i també en Carles i en Lluís, era que fora totes passen a ser ànimes en pena, gent tapada, i deshumanitzes a la dona, noia o nena que tens davant, no? I quan entràvem a les cases i es treien els mocadors, els vels, veies ulls preciosos, somriures platòrics, nenes il·lusionades, algunes simplement esborrades, però veies les persones que el règim no vol que vegis perquè no hi empatitzis ni connectis, no?
Tot i així, has pogut anar a fer aquesta cobertura a l'Afganistan, no? És a dir, el règim talibà, quin interès té que una persona com tu entri allà dins per explicar la realitat que viu al país? O d'alguna manera, tu entres amb una altra excusa? Perquè no, tampoc acabo d'entendre aquesta lògica propagandística del règim talibà...
Sí, jo crec que aquí, primer, la corporació va fer l'aposta, que crec que això diu molt dels mitjans públics, intentau, no?, buscar el visat i entrar a la ruleta de si et donen el permís o no. Crec que ens va ajudar moltíssim anar de la mà d'UNICEF en l'entrada, perquè malgrat els talibans no volen ajuda externa ni internacional, ara amb el terratrèmol s'han vist obligats a demanar-la, perquè no se'n surten. De fet, han fet una gestió nefasta i saben que UNICEF els està assistint, malgrat no siguin del seu gust, no? Llavors crec que això ens va facilitar el camí. Després és veritat que quan tu has de fer el llistat de temes que tocaràs perquè el Ministeri et doni el permís, no acabes de ser del tot clara amb el que faràs sobre el terreny. Nosaltres vam parlar més de que faríem economia, el desenvolupament del país. Si els hi dius realment les històries que després aniràs a buscar, segurament no entraràs, no? I clar, un cop érem allà, doncs amb el tema del terratrèmol, com a emergència humanitària se'ns va permetre, tot i que teníem el visat a punt de caducar, doncs fer aquesta extensió i poder parlar-ne, perquè jo crec que llavors sí que els interessava que el món veiés què estava passant, perquè també la comunitat internacional, jo crec que amb això ens hauríem de fer mirar, doncs diu, no vull donar diners al règim talibà. Ja, però és que no negociant amb els talibans, negociar amb ells no vol dir legitimar-los ni acceptar què fan, però no ajudant-los, els que no estàs ajudant són tota la població que hi ha avall, no? Que és el que es queixa la gent, de no ens torneu a abandonar, a trair una altra vegada, no? I és així el que estem fent. Just look me in the eye.
Són 3:15 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb la Txell Feixas Torres, fa tot just uns quants dies que ha tornat de l'Afganistan, on va ensopegar de ple, per accident, aquests terratrèmols devastadors que han deixat milers de morts. I va, hi ha una pregunta que et faig de tant en tant, que és, val la pena, Txell, posar-se tant en risc?
Sí, jo crec que val la pena perquè, primer, quan estàs tan en risc no n'ets conscient. Jo crec que si en fóssim conscients, no faríem moltes de les coses que fem. De fet, en aquesta cobertura crec que hem viscut 3 cobertures a la vegada, la d'UNICEF, on les mesures de seguretat eren molt estrictes, com han de ser per la regió on érem, perillosa. Després, una altra cobertura, que és la que vam anar més al nostre aire per Kabul, fent els temes que realment volíem fer al marge de l'organització, per fer un bon retrat i complet. I després el terratrèmol, no? I te n'adones que tot on et vas posar amb el terratrèmol, els llocs d'epicentres, gent amb baralles campals, disparant trets, tirant-se roques, amb estructures que s'esfondraven als teus peus, això ho fas perquè et surt fer-ho, però quan tornes i veus les imatges d'on t'has posat, penses, mare meva, no? Però per mi comença a compensar absolutament quan te n'adones. Per exemple, ens va passar en una de les cròniques que un dels nois, dels molts nois que havien perdut mares, filles, cosines, tietes, perquè 9 de cada 10 de les víctimes del terratrèmol eren dones, infants, perquè el règim les obliga a estar a casa. O sigui, és per adonar-se de fins a quin punt, Roger, l'apartheid de gènere acaba tenint moltes conseqüències en un desastre natural com un terratrèmol, que és que mates a una meitat de la població, no? Doncs te n'adones que aquestes persones que estan enterrant els seus s'ofereixen per portar-te en cotxe a la població del costat, perquè el que volen és que expliquis al món què està passant, no? I per mi és la millor compensació. O que una nena, la Rihanna, de 14 anys, que s'ha begut el lleixiu de casa i ha viscut, només et vegi, t'abraci i et digui gràcies per poder explicar això que em passa al món, perquè aquí estem oblidats i només vosaltres ens podeu ajudar explicant-ho, fent d'altaveu, no? Llavors crec que només en aquestes escenes, doncs bé, tens una mica de bàlsam, no? No et diré que compensa del tot i la culpa la continuem arrossegant a vegades, però que penses que potser la teva feina sí que serveix una mica, no?
Tens una motxilla ja molt plena d'experiències i de cobertures en zones de conflictes. Crec que acabes de fer anys.
Sí, el 19.
El 19? Ho publicaves a les xarxes. Fins quan? Fins quan tens ganes de fer aquest tipus de cobertures, Txell?
Jo crec que és el que vull fer sempre. I no cobertures que hi hagi risc, eh? Crec que és el menys important, sinó cobertures on hi hagi persones, històries humanes, gent que potser no té l'altaveu que necessiten i que nosaltres tenim la fortuna de poder-los posar el micròfon davant. I sí que és veritat que això genera un... és com una droga. Vols escoltar aquestes persones i vols que expliquin la seva història, no?
El perill d'aquesta droga és que acabis normalitzant precisament el perill, no?
Potser sí el perill, però crec que això és trampejable, però me n'adono i això em fa estar tranquil·la, lligant-ho amb el que deies, que no normalitzes el dolor. I que jo ara aquests dies he estat malament, i ho he dit a la gent que tinc al voltant, però per mi estar bé, estar malament vol dir estar bé. O sigui, tenir aquesta ressaca emocional d'un viatge que ha sumat molts factors diferents i que ploris i que vegis els teus companys d'aquí plorant i fer-ho junts i abraçar-te amb la gent d'allà, perquè el nostre dolor és insignificant en comparació amb el que pateixen allà, això ho vull deixar clar, els protagonistes aquí mai som nosaltres, però que a mi abans em feia vergonya plorar davant depèn de quina situació, no? I, per exemple, un cementiri amb fosses comunes on veus que estan tirant els cadàvers de nenes, de dones, que no tenen ni temps de cuidar-los, de mimar-los com voldrien, doncs si allà et trenques, que bé que et trenquis, no? Perquè a mi em preocuparia més en tot el que porto estar impassible davant de forats a terra. Doncs no, ploro, em trenco i quan vinc aquí, el que t'he dit al començament, no? Vigila, Roger, perquè avui, doncs mira, 4 punts no em passa mai, però hi ha idees que em costen encara i crec que això, ostres, que bé.
El Ramon Lobo, no?, que ens va deixar fa pocs mesos, explicava que després d'una cobertura d'aquesta mena, quan tornava a casa, ell s'estirava al sofà i estava molts dies sense sortir, acariciant el gat. Tu què fas quan tornes a casa?
M'agrada molt posar-me música. Crec que això em fa desconnectar molt de la realitat d'on vinc i puc aturar una mica el meu cervell, però sobretot estar amb la gent que estimo. Crec que és un bàlsam únic, no? I que és la gran fortuna de tenir un lloc segur, una casa que saps que no trontollarà i si trontolla segurament no caurà, una família que t'espera, uns amics triats que també doncs, et fan sentir l'escalf i ganes de tornar a treballar aviat. De fet, crec que la feina ens ajuda sempre a passar aquests capítols.
Estàs escrivint? Perquè teníem les dones valentes, després van venir les aliades.
No, ara no. Encara estic amb el par d'aliades i ara escrivint sí, però sobre Afganistan, aquestes cròniques que començareu a veure a partir de demà diumenge i escoltar també per Catalunya Ràdio durant 7 dies. I de moment suficient amb això.
Tens un amic professional de l'ànima, professional i no professional, que és el Manel Elias, que heu compartit moltes aventures, moltes redaccions, i segur que us heu consolat l'un a l'altre, perquè tots dos heu hagut d'explicar i viure situacions de guerra a través de la ràdio o la televisió. Com veus la nova etapa del Manel al Catalunya Nit?
Apassionant, perquè jo sempre m'ho he dit i no me n'amago, per mi és un orgull, soc dona de ràdio, he descobert la tele gràcies a la ràdio. A la televisió crec que tinc molt més camp per córrer, perquè sóc molt més nova en això i per tant m'apassiona la potència de la imatge, però quan ell em va dir que venia a la ràdio, per mi va ser una gran notícia, no? Perquè encara a vegades es pensa que és un camí enrere molta gent, no? I jo crec que en una distorsió a vegades hi ha gent que pensa que anar de la tele a la ràdio és com anar a la germana pobra, i per mi no és gens així, és un luxe fer ràdio, no? I veient com en Manel li brillaven els ulls quan em deia, és que jo m'imagino amb el pilot on air vermell a la nit explicant coses de forma reflexiva, i li deia, és que no cal que em diguis res més, ja està somiant fent això.
També has vist que a la mínima que hem tingut l'excusa l'hem enviat a Jerusalem, eh?
I vist que s'hi sentia bé, realment. També és un altre caçador d'històries humanes, jo crec.
Mm-hmm. Per tant, no estàs escrivint, et veurem amb aquestes cròniques. Entenc això, que on ho veurem? Els informatius? A TV3 amb algun sense ficció, algun documental, algun 30?
Sí, no, estrenem demà diumenge amb el TN Vespre, amb en Ramon Pellicer, amb una primera crònica, una mica d'introducció i què veureu durant la setmana, i llavors cada dia de la setmana a un tema diferent, una de les cròniques de 2-3 minuts que hem preparat, i en paral·lel a Catalunya Ràdio també, i després farem també per digital doncs, un format especial de retrat de dones a l'Afganistan.
Creus que tornaràs a l'Afganistan?
M'agradaria molt tornar-hi, una altra cosa és que em deixin tornar-hi, perquè aquí el gran dubte és si tindran accés al material que publiques. Jo crec que pel fet de ser segurament televisió i en català, el sistema de control talibà és molt més difícil fiscalitzar què fem, però companys aquí, doncs, com la Mònica Bernabé, altra gent del país...
La Mònica Bernabé pot tornar a l'Afganistan?
La Mònica, l'últim cop que hi vaig parlar...
No fa gaire que hi va anar, no?
Sí, però just ara crec que no li van... Ella va haver de treballar de forma clandestina, mm-hmm, perquè li van donar un primer permís, però un cop allà no li van donar el periodístic per avançar i es va quedar de forma clandestina a treballar. Però el país també ha tingut censura. Crec que tot el que és premsa doncs els és molt més fàcil des de Kabul fer un Google Translate i veure què es diu allà, i a la tele
és
doncs
més difícil.
Crec que els hi costa més.
Mm-hmm. Txell Feixas Torres, a partir de demà, com ens explica el Telenotícies, amb el Ramon Pellicer, l'estrena d'alguns d'aquests reportatges que han registrat aquests últims dies a l'Afganistan. També sabeu que la podeu seguir a Les Dones Valentes i a Les Aliades, aquests dos llibres que ho van rebentar per Sant Jordi, i que segur que deus tenir l'editor que ja et demana el següent. Pren-te un calma, escolta'm.
Sí, no.
Pren-te un calma.
Hi ha temps per tot.
Txell, moltes gràcies per visitar-nos avui al Suplement. Cuida't i fins aviat.
És casa, gràcies.
5 minuts per arribar a les 11 del matí. Farem una petitíssima pausa. Ens actualitzarem amb les notícies de la Neus Bonet. De seguida, el comunista, el Suplement, amb el Joel Díaz i un convidat misteriós. També connectarem amb Washington i amb la Lídia Heredia. I avui rematarem l'última hora d'aquest Suplement amb la Rebeca Rodríguez i l'Alba Riera i també el Pep Noguer. Tot això en un cap de setmana en què avui, tan bon punt sigui la 1 del migdia, marxem cap a Valls, perquè demà diada de Santa Úrsula des de les 6 del matí i fins a les 4 de la tarda, connectats a tot el que doni de si aquesta diada. Marató de ràdio del Suplement amb els companys dels Tres Rondes i tota la pesca. Ara tornem.
El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.